Es comença a matar amb les paraules, no?
Ah, molt bé, està molt bé això. Aquesta expressió. Es comença a matar amb les paraules. Per què? Perquè un pot tenir la intenció... No vull dir que qualsevol bateig col·lectiu sigui això, Però comencen...
És un primer pas.
És un primer pas que sempre es dona, perquè això et descarrega, en certa manera, a l'hora de després fer una estocinada, bueno, però és que eren rates. No?
I perquè el matar algú sigui matar el representant d'aquell col·lectiu o una part d'aquell col·lectiu i no pas un individu, una persona, no?, que s'assembla tant, ens assemblem tant els uns als altres, no?, última hora.
Això mateix, per això n'hi ha algun que es desespera quan veu una nena que és com la seva filla. I diu, ui, què passa aquí?
També és inevitable pensar en la banalitat del mal, no? A més, vostè la cita, l'Anna Arendt, perquè a última hora aquest personatge, que no direm qui era, que es dedica a fer experiments amb criatures, no? A última hora actua, deixant a banda qüestions ideològiques, senzillament també perquè el seu superior l'està escanyant, l'està pressionant, vol resultats, la pomada aquesta funciona o no funciona.
Però no només vol resultats, sinó que ja li sembla bé.
Sí, sens dubte.
Ja li sembla bé, perquè ara és un bon moment per la humanitat, perquè podem experimentar que mai havíem tingut aquesta oportunitat. Que és una contradicció molt clara, vull dir, si estem en bé de la humanitat, per què agafes homes per experimentar? Bueno, és que no són exactament homes, són subhomes. Només posant-li el nom de subhomes ja... És com si diguessis, no, fem servir ximpancers. Ah, s'assemblen. Són antropomorfs, sí, però, escolti, no és el mateix. I això ja et descarrega.
És mil vegades més perillós per la Vera fer la presència d'un heretge que la d'un infidel. L'heretge ha mamat els ensenyaments de l'Església i hi viu, però al mateix temps, amb la seva verinosa constitució pastífera, podreix els elements sacres de la santa institució. A partir de 1941, la decisió que es va prendre per tal de resoldre el problema d'una vegada va ser la de deixar la Santa Inquisició com uns aprenents de parvulari i programar l'extermini de tots els jueus sense excepció. I on hi havia d'haver horror, que aquest horror fos infinit, i on hi havia d'haver crueltat, que fos absoluta, perquè ara era la història qui prenia la paraula. Naturalment, un objectiu tan difícil d'abastar, una proesa tan valerosa, només podia ser dut a terme per veritables herois amb el cor de ferro i voluntat de ser. I jo...
I això ja et descarrega la consciència.
Hi ha també les moltes maldats, i em sembla que ho cito textualment, no? Les moltes maldats de la vida ordinària. És a dir, aquí hi ha diversos graus de maldat, des de la maldat gairebé absoluta fins a la maldat provocada pel pur egoisme, per la cobdícia, també el mal involuntari, perquè el protagonista, l'Adrià Ardèvol, és tan sapastre amb les qüestions sentimentals que a vegades trenca cor sense pretendre-ho, perquè està pensant en una altra cosa, potser amb les seves lliçons d'arameu. No?
Exacte. Si cas, l'únic mèrit que pot tenir, si se li pot dir així, és que després pensant-hi ho reconeix.
Però
en el moment d'actuar dius, mare de Déu. Però això és una cosa que sol passar, i que no té res a veure amb la intel·ligència de l'individu. Pots ser molt intel·ligent, però en canvi ets un amenaces a l'hora de relacionar-te amb les persones. I un amenaces a l'hora d'establir relacions sentimentals. Es pot donar perfectament.
Abans ha fet una cita el Jaume Cabré dels Polacos, no? I això m'ha fet pensar en... Jo no sé si es pot dir, no sé si li puc preguntar per què ha triat els jueus, l'Holocaust jueu, o això se li ha imposat, no? Se li ha imposat per les raons que siguin, no? Però, esclar, en una certa ideologia espanyolista, el català ha estat vist també com una mena de jueu a Espanya, no? Com una mena d'enemic interior, se li han atribuït alguns defectes que s'acostumen a atribuir als jueus, allò, la cobdícia, aquella tendència a la conspiració...
Bé, també fa de mal dir perquè és generalitzar, però hi ha una coincidència, que és aquella de dir carreguem les culpes en un col·lectiu. Les culpes de què? Del que convingui en un col·lectiu. Això històricament li ha tocat al poble jueu, històricament i de manera sistemàtica, a més, amb això els ha tocat la grossa. Com a poble, al poble jueu. I la sensació que tenim vivint, els catalans vivint integrats, encara que sigui a desgrat, a Espanya, moltes vegades és també la de... És que hi ha qualsevol cosa i no pateixis que la culpa serà nostra. I acaba sent nostra. I només que dir-ho, llavors la gent s'ho creu. Hi ha unes certes ganes de creure-s'ho. És un paral·lel en aquest aspecte. Amb les coses que ha patit el poble jueu, esperem que no. I esperem i sabem que no és així.
L'Adrià Ardèvol, sobre els textos del seu amic Bernat, hi ha un moment en què diu, escriu, diu, m'ha sorprès, o imagina que li diu, m'ha sorprès, i veig la força de Hemingway, el talent de Borges, l'art de Rulfo i la ironia de Calders. Estic pensant si deixant de banda els mèrits de Calders, si aquí hi ha una voluntat de normalitat, és a dir, de pensar en el públic alemany, posem per cas, i de dir, mira, en Calders. En Calders pot estar a l'alçada d'en Rulfo, d'en Borges, d'en Hemingway.
Quan ho faig és perquè ho veig així, veig aquesta línia. No per
no hi ha una voluntat pedagògica o política.
No, al contrari, és allò de dir, a veure, qui em pot donar i qui em pot donar aquella ironia tan fina perquè em faltava... Vaja, ara m'ho estic representant així, però l'altre segur que no. I la ironia de Calders, és claríssim. No és una qüestió didàctica, ni molt menys.
Jo m'imagino els seus abundants lectors a Alemanya o a la resta d'Europa quan llegeixin, per exemple, hi ha un llistat de pensadors en què hi trobem, en Berlin, no cal dir, però també l'Steiner, l'Eco, el Benjamin, en Canetti, en Calvino, el Todorov, el Magris, i també en Mira o en Fuster.
Clar,
és que estan a la seva alçada, però nosaltres mateixos, no hi ha els alemanys, nosaltres mateixos no en fem cabal, no reconeixem.
Jo sí que em faig cabal.
Sí, clar.
Perquè, clar, te'ls has de llegir i aleshores en llegir-los dius, home, aquí hi ha categoria, aquest senyor em fa pensar i em fa pensar a Fuster, Joan Fuster em fa pensar com em fa pensar Magris, Claudio Magris, i dic, bueno, doncs molt bé, uns d'una manera, uns altres d'una altra, però són gent que et fa reflexionar i per tant ho veus natural, no és gens impostat. Seria el mateix, oi? Seria el mateix exemple de l'anterior amb Rulfo i Calders, i Rulfo i Calders eren grans amics, val a dir.
No sé vostè com escriu, si escriu a màquina, si escriu amb l'ordinador. Ho dic per saber si hi ha un original d'aquesta novel·la, perquè tenint en compte...
Hi ha unes caixes plenes de paper. A veure, abans quan s'escrivia en màquina d'escriure, Olivetti i companyia, no? Doncs escrivia a mà. I la màquina d'escriure la feia servir només amb el procés final, perquè després, al moment de corregir, era un... Còpies de paper carbó, i si t'equivoques amb una, t'equivoques amb totes. Una cosa, un desastre. Era molt incòmode. I a part que hi ha una hora de la nit que ja no pots escriure a màquina perquè et sent tota l'escala. No? I sí. Aleshores, si tens que anar allà a casa, encara menys. Amb ordinador és diferent. Jo escric a mà i amb l'ordinador. Vaig variant. M'agrada molt escriure a mà, el fet aquest físic d'escriure, a més amb ploma, i haver ensucat la ploma al tinter, i haver carregat la ploma no amb càpsules de tinta. M'agrada molt escriure així, però també el que escric al cap de 4 o 5 pàgines, llavors passo a l'ordinador i continuo, vaig agafant unes coses i altres. Per tant, tinc molt de material escrit a mà i molt de material escrit a l'ordinador, i escrit de manera que, bueno, el que passa és que tot el que refàs no es veu a l'ordinador. L'ordinador només queda la versió final.
Si un Fèlix Ardèvol es desesperaria una mica, no? És a dir, aquest col·leccionista gairebé depredador de l'objecte únic, jo què sé, del conte aquell, del relat magistral de Joyce, dels morts, no? Per exemple, estava pensant si la seva novel·la o l'original de la seva novel·la podia desencadenar també...
Clar, l'original d'aquesta novel·la... de la meva, vull dir.
Clar.
L'original, no he vist un...
No dic crims, però amb alguna aventura o...
El pare m'ho havia dit un dia amb l'Storioni a la mà. Me'l va oferir amb una certa recança i va dir, sense saber ben bé què deia, "Ves alerta, que és un objecte únic al món." L'Storioni a les meves mans era com si fos viu. Em va semblar notar-hi un batec suau i íntim. I el pare, amb els ulls brillants, em deia, pensa que aquest violí ha viscut històries que no sabem, ha sonat en sales i en cases que mai no coneixerem i ha viscut totes les alegries i els dolors dels violinistes que l'han fet servir. Les converses que deu haver sentit, la música que deu haver viscut.
no dic crims, no dic crims, però amb alguna aventura o... Ja li han demanat drets cinematogràfics per
no,
la... No, 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 encara?
No, bueno, però no, tampoc ho pretenc.
No, no.
Jo, no, 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 però no ho pretenc, ho dic seriosament, perquè jo escric per ser dit en paraules i ser llegit en paraules. Una altra cosa és que després hi hagi interposicions de gent que et vulgui convèncer i bueno, llavors te'ls escoltes, però en principi no hi penso i... I no és que no hi vulgui pensar, és que no hi penso. És la inversa, també. Jo he fet molts anys de guionista i en una època, quan estava fent l'Estació d'Enllaç, fa molt de temps...
Quina gran sèrie, per cert.
Gràcies.
I tant.
Va ser moltes hores de tot l'equip de guionista. Parlo de la banda de guió, perquè tota la resta de l'equip també va fer una pancada impressionant. Doncs resulta que mentre estàvem allò, que anava molt bé, algú em va dir, amb possibilitats de tirar-ho endavant, per què no fas un llibre de l'Estació d'Enllaç? Dic, no, és que justament l'estic escrivint amb imatges, ja l'estic escrivint veient-la, això també ho escric veient-ho, però allò l'escric veient-la, sabent, fins i tot sabent qui està encarnant cada personatge, i per tant ja va directe a imatges, ja conec el decorat, excepte en els 7 o 8 primers capítols, que no sabíem res, escrivíem a cegues. Doncs no, és canviar el vehicle, no em val la pena. Ja faig el guió.
Ens hem quedat sense temps i és una llàstima, perquè hi ha tantíssimes coses en aquesta novel·la, no ens l'acabaríem per hores que tinguéssim. En tot cas, val molt, molt la pena, almenys des del punt de vista d'aquest lector, que tot just acabada la seva primera lectura de la novel·la, arribat a la pàgina 998, doncs la va tornar a començar.
Ah, que bé.
I molt agraït al seu autor. Gràcies, Jaume.
Moltes gràcies a tu.